Al matí, amb Raquel García.
De quartets n'hi ha molts. Segurament us sonin els Beatles, els Quatre Gats o els Germans Dalton. Però tots aquests són menys famosos que el quartet format per un violoncel, dos violins i una viola. I és que aquesta formació és la més popular de la clàssica i la més prolífica també en composicions. Des del segle XVIII, tots els grans noms de la música occidental han escrit alguna partitura per a quartet de corda en algun moment de la seva vida i són una prova pel talent del compositor. I aquest vespre, a les 9, un d'aquests quartets arriba a la nostra ciutat en un espectacle únic al Teatre Principal dins la programació de les Joventuts Musicals. Es tracta del quartet Calders i ja podem saludar el seu violoncel, en Miquel Felip. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Raquel.
I també ens acompanya la Júlia Álvaro, violí del quartet. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
A veure, escolteu, per demostrar que no diem cap mentida i els quartets són molt atractius pel públic, queden entrades pel vostre concert?
Sí, però la veritat és que ben poques, tot just una desena, així que si algú vol venir al concert, que no s'esperi.
Exacte, que s'afanyin, perquè de fet des de dimecres ja estaven a punt d'esgotar-se les de platees i Joventuts fins i tot es plantejava doncs, obrir el primer pis. Expliqueu-nos per què heu decidit començar doncs, amb aquest quartet de corda, una mica expliqueu-nos la vostra història, Miquel.
Doncs bé, el Quartet Calders va néixer de l'ambient del Conservatori Superior de Música, del Liceu i de l'Orquestra Simfònica segle XXI. Allà ens vam conèixer quatre joves apassionats per la música clàssica i vam decidir emprendre l'apassionant viatge de fer una formació professional del quartet de corda, amb l'objectiu d'aprofundir el vast repertori, com mencionaves, ja que tots els grans compositors han escrit per aquesta formació, deixant-hi la pell. Que, de fet, hi ha una qüestió molt interessant a comentar, i és que no és casualitat que tots els compositors hagin escrit quartets, perquè era el format musical en el qual ho podíem donar tot sense les limitacions, inclús econòmiques, que té escriure per orquestra.
Clar.
Que amb una orquestra t'havies d'assegurar el tiro, per així dir-ho, perquè agradés. En canvi, el quartet quedava entre els seus col·legues i així podien experimentar els seus llenguatges, noves tímbriques, noves harmonies.
A més, la lògica també porta doncs, a pensar que 104 és molt més fàcil també entendre-us damunt de l'escenari. No sé si és així i també com us ho feu per coordinar-vos i per imprimir també doncs, el vostre estil a l'hora doncs, de tocar també doncs, a totes les partitures, Júlia.
Doncs, bueno, sí, està clar que com menys, millor, d'alguna manera. I bé, al final és això, som quatre persones, quatre personalitats que amb les nostres veus musicals també hem de confluir i crear una cosa unitària, no? Nosaltres a vegades parlem del cinquè escoltador, que és com alguna cosa imaginària que tots hem de sentir, tots quatre, a l'hora de tocar, que és el que fa que puguem anar junts, que sentim les mateixes direccions amb el fraseig, que puguem com fer de quatre un, fins i tot encara reduir-ho a una sola cosa, sí, sí.
I parlem del nom també, perquè tot i que feu música, porteu arreu del món doncs, a l'escriptor, en Pere Calders.
Sí, ens vam dir el Quartet Calders perquè creiem que això podia ajudar a explicar l'essència del mateix quartet. I és que la literatura de Pere Calders gira entorn del conte. El conte és un format literari que aparentment pot ser simple, però si ens hi fixem, en els contes de Pere Calders tant té contes de 3 línies o de 30 pàgines. Trobem contes que són d'humor, contes surrealistes, contes dramàtics, és a dir, que en un format aparentment simple s'exploren absolutament totes les possibilitats. Això és exactament el que passa amb el quartet de corda, és a dir, quatre instruments, tots de la mateixa família, de corda fregada, inclús violins repetits. I aleshores això dona la possibilitat d'una unificació tímbrica que cap altra formació té pràcticament. i trobem doncs això també quartets de, que duren 10 minuts com quartets que duren una hora de molts caràcters i llenguatges diferents. És a dir, que amb unes eines aparentment limitades es pot explorar qualsevol racó del món emocional.
Doncs després de fer també doncs, de posar-nos en context amb aquesta explicació, si us sembla, tornem a la música. Expliqueu-nos també, Miquel, quina serà la primera peça doncs, que heu escollit en aquest concert, de quin estil es tracta i també doncs, per què, doncs això, què és el que ens presentareu.
El programa que oferirem aquest vespre és un programa que ens parla de l'estil del classicisme i totes les seves possibilitats. La primera obra és una obra de Haydn, Joseph Haydn, el pare justament del quartet de corda, l'opus 54, número 2, que és una obra tardana per ell. I és on escoltarem ja un classicisme molt madur, en el qual, malgrat mantenir les formes clàssiques, trenca estructures i ens ofereix unes formes molt innovadores. El quart moviment, per exemple, és un adagio, quan normalment l'últim moviment acostuma a ser el més explosiu i lluminós. Aleshores, és molt interessant veure com, sent el pare del quartet, i també es podria dir del classicisme, ell mateix ja comença a evolucionar el propi llenguatge del classicisme.
I després amb què seguim en aquest programa? Què és el que ens proposareu?
Seguirem amb un quartet de Xostakóvitx. Anirem, viatjarem del 1788 al 1960. Que Xostakóvitx és, generalment escriu en un llenguatge neoclàssic. És a dir, utilitza les mateixes eines compositives, però, si se'm permet l'expressió, d'una manera deformada. És a dir, amb moltes més dissonàncies, trencant molt més les estructures binàries o quadrades, generant uns contrastos molt més potents. A més, a nivell d'instrumentació també fa moltes innovacions. Fa glissandos, utilitza sordines i també moments de que tot el quartet està tocant en pizzicato, quan anteriorment el pizzicato s'entenia més com un recurs d'acompanyament. I va ser a partir de Debussy i Ravel que van començar a utilitzar-ho ja com un element melòdic i temàtic. I Xostakóvitx això ho porta fins a un punt molt alt, com podreu escoltar aquest vespre al Teatre Principal.
Entre l'austríac i el rus hi ha un segle de diferència, però tot i així, a mitjans del segle XX van compondre aquest concert per quartet de corda. Creieu també doncs, que és un compositor tan conegut a casa nostra com Haydn?
Xostakóvitx ha costat una miqueta més que es fes arribar, perquè és un llenguatge molt innovador. Tot i així, les seves simfonies, que també són obres increïbles, s'estan començant a programar cada vegada més. I és un compositor que realment recomano moltíssim. Va tenir una vida de patiment i això es plasma molt en la seva música, així que crec que qualsevol persona es pot sentir identificada en el seu llenguatge. És molt viu i d'un llenguatge molt proper. Vull dir, jo crec que és un compositor molt assequible en aquest aspecte, no?
I per últim, arriba un geni que també doncs, ocupa un lloc d'honor en la música popular, Beethoven. Sense el músic de Bonn, de ben segur que no seríem on som. Júlia, perdona, explica'ns tu també doncs, per què heu col·locat doncs, a Beethoven com a final del concert i quina peça doncs, heu escollit.
Sí, doncs hem escollit de l'opus 18, que és el primer opus de quartets que va fer, que bueno, va escriure entre el 1798 i el 1800. De fet, bueno, va ser com un encàrrec del príncep Lobkowitz. I bueno, eren dos llibres de tres quartets cadascun, i aleshores nosaltres hem escollit el quartet en fa major, que està catalogat com a número 1, però el va escriure després del número 3, és a dir, que en realitat seria el segon. I aleshores bé, hem triat aquesta obra, que és dels primers quartets de Beethoven, que il·lustra molt bé una mica la transició del classicisme al romanticisme, mm-hmm. tot i ser un quartet molt ric, ja et dic, o sigui, és un quartet clàssic, però que ja es deixa entreveure molt tot el que vindrà després, no? Aleshores, Beethoven, tot i tenir 28 anys, mostra un domini total del quartet que ja havia desenvolupat Haydn i Mozart, no? Que són com la tríada del classicisme per excel·lència.
Mm-hmm. Malgrat tot això, un dels vostres objectius també és col·locar doncs, els compositors contemporanis, veritat, Miquel?
Així és. Estem treballant ara sobretot amb Josep Soler, que és, bueno, és un gran pare de la composició a Catalunya del segle XX i ara a principis del XXI. Estem enregistrant algunes obres sempre i quan doncs, les condicions de la pandèmia i les restriccions ens ho vagin permetent.
Exacte. Ara parlaves, no? Aquest any serà recordat per aquesta pandèmia mundial que vivim. Com és això de tocar també en temps de la Covid-19? Quines dificultats, quins reptes us ha proposat a la música clàssica?
Doncs bé, molts ajornaments, alguna cancel·lació de concerts, molt dubte, molta incertesa, la veritat, perquè bueno, des que va començar tot això, de cop van començar a caure els compromisos que teníem, tant de concerts com de bueno, sí, gravacions, fins i tot, i bueno, algunes les estem com aconseguint recol·locar, però bé, intentant tot, bueno, tocar sempre que puguem, lluitant molt, la veritat, esforçant-nos més que mai per això, aconseguir que la música clàssica estigui present en el dia a dia de tots i que, bueno, tenir-la com a una, bueno, una necessitat.
Miquel, explica'ns per acabar també com definiríeu el públic sabadellenc i també doncs, aquesta proposta que ens arriba també doncs, a dins de la programació de les joventuts musicals.
Home, jo crec que a Sabadell hi ha una bona tradició d'escoltadors, tant per tot el públic que ha anat construint la Simfònica del Vallès com tota la tasca admirable de joventuts musicals. Jo crec que hi ha un bon públic i per això doncs, procurarem estar molt més que a l'alçada per oferir el que Sabadell es mereix, que és moltíssim. I aleshores, doncs, per nosaltres també doncs, estem molt agraïts de poder fer aquest concert i si ja de per si tenir l'oportunitat tant de tocar com d'escoltar música en directe es podria considerar un privilegi per les experiències compartides i per tota la carn emocional que es posa sobre l'escenari en els dies que corren, encara més.
Doncs a Miquel i Júlia us deixem perquè em sembla que ara també teníeu doncs, una actuació. Una abraçada ben forta i a tots vosaltres us recordem que us afanyeu, que queden doncs, una desena d'entrades, així que aneu ràpid a buscar-les. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia, adeu-siau.